parella d'amics policies a Bad Boys Ride or Die. I l'actor Jeremy Allen White, protagonista de la sèrie The Bear i parella de Rosalía, el candidat número 1 per interpretar, atenció, Bruce Springsteen al cinema. A Hollywood estan preparant una pel·lícula sobre la gravació del disc Nebraska, un treball intimista considerat un punt d'inflexió en la carrera de Springsteen. La pel·lícula adaptarà el llibre Deliver Me From Nowhere, que es va publicar l'any passat i que explica el viatge interior que va fer en aquella època Springsteen. I segons destaquen diversos mitjans, Jeremy Allen White ja està en negociacions per interpretar-hi el protagonista, per interpretar Springsteen. I per cert, tots aquells que tingueu més de 65 anys podreu tornar al cinema cada dimarts per només 2 euros a partir de finals d'abril. Es tracta de la segona edició del programa Cine Sènior que el govern espanyol torna a engegar per animar les sales de cinema entre setmana. Vai, quan passa un minut de les 9 del matí d'aquest dimecres 17 de març de 2004, anem a posar una mica de música. Ja hi ha data per esperat nou tema de Mushka i Bagheel. Es diu Sexe Sexy i el publicaran demà a les 10 de la nit. Les germanes Farelo, a més, han penjat aquest nou avançament de poc més de 20 segons de la cançó, que recordem que serà en català. Fins ara hem pogut escoltar només dos petits fragments a veure com sona aquest tema, que, com diem, tan esperat. Demà, dijous, a partir de les 10 de la nit, ja el podrem escoltar. Per cert, que demà també, dijous, s'estrenarà el primer avançament del nou disc, també esperat en aquest cas, Toques Grasses. I encara amb música, avui al migdia es posen a la venda les entrades pel Festival de Portaferrada, que afegeix al seu cartell Gene Simmons, el líder de Kiss. També hi serà Jalez. I tu del Cinema Club. Tots ells s'uneixen a les actuacions ja confirmades de Tom Jones, Toquinho i Julieta Venegas, entre d'altres. El festival es farà de l'11 de juliol al 25 d'agost a Sant Feliu de Guíxols. I bones notícies pels fans del metal, perquè Pantera actuarà al Barcelona Rock Fest. Serà el 6 de juliol al Parc de Can Zam de Santa Coloma de Gramenet. I una vintena de dones refugiades de Kiev, Mariupol i altres llocs d'Ucraïna i Bielorússia aterren avui al Teatre Lliure amb l'espectacle Mothers, a Song for Wartime. És una peça coral que combina cançons tradicionals ucraïneses, textos clàssics i el testimoni real de les protagonistes. Un cant a la pau que es podrà veure només avui i demà, atenció, a Barcelona. Més detalls, Maria Cusó.
La directora polonesa Marta Gornika porta a Barcelona aquest espectacle que fa servir la cultura i la veu de les dones com antídot a l'horror de la guerra, en un moment en què bona part de la societat occidental, diu, ha normalitzat el conflicte amb Rússia. La directora apela a l'empatia i la sororitat per construir sobre la barbària. Ho fa a través dels testimonis reals de les dones protagonistes i amb el poder sanador de la música. De fet, per moltes d'elles, exiliades d'entre 10 i 71 anys, poder participar a l'espectacle ha estat terapèutic. En parla Svitlana Brestovska.
Quan arriba la guerra et destrossa la vida d'un dia per l'altre. Abans de la guerra teníem plans a la nostra vida, però va venir la guerra i ens va deixar sense casa ni plans. Aquest sentit ens va salvar. Tenim assajos on anar i això ens va donar molta força.
L'espectacle comença amb una xedirka, una cançó tradicional ucraïnesa precristiana que cantaven les dones i les criatures per desitjar sort als seus veïns. Un cant a l'esperança que marca la tònica d'aquest espectacle que vol mirar el futur malgrat les ferides del present.
I a la resta dels esports, el Barça comença a tenir coll avant l'estratègia que seguirà per treure el màxim benefici de la marca que el vesteixi. Ara com ara, la intenció és trencar amb Nike, autofabricar-se la samarreta de l'any vinent, la del 125è aniversari, autofabricar-se, escolta't bé, i després signar amb Puma de cara al 2025. I, per cert, recordeu aquesta rebregada del jugador de l'Almeria, Gonzalo Melero, als àrbitres del partit contra el Real Madrid al Bernabéu?
Pues la sensación de que nos han robado el partido. Creo que no se ha podido hacer más desde fuera para meterles en el partido. Si queremos ser la mejor liga, es que estamos años luz. No hay por dónde coger. Si no te quejas, no ayudan, esto es así. Te pasa todos los límites.
Doncs bé, el comitè de disciplina ha sancionat el jugador amb 4 partits. Cap sorpresa en aquest sentit. Si feu memòria, és aquell partit que l'Almeria guanyava per 0-2 i que el Madrid va remuntar amb l'ajuda del VAR dirigit en aquell dia per Alejandro Hernández Hernández. A primera, Iagoba Rastre deixarà l'Osasuna, Arrasate, deixarà l'Osasuna a final de temporada. El tècnic basc posa punt final a 6 anys a Pamplona. I a segona, el fins ara secretari tècnic de l'Espanyol, Ángel Luis Catalina, ha anunciat que deixa el càrrec per incorporar-se com a director esportiu a Puebla de Mèxic. I en tennis, Carlos Alcaraz s'ha classificat pels quarts de final del Masters 1000 de Miami, després de superar l'italià Lorenzo Musetti per un doble 6-3. Ara s'enfrontarà al búlgar Grigor Dimitrov. I tot plegat el dia que llegim el Crònica Global, que Esquerra Republicana s'ha reconegut conciliat amb la candidatura perquè Catalunya aculli la Ryder Cup del 2031. Segons aquesta informació, després de les reticències, ara el Republicà va fer públic el seu suport al trajecte, però el llançament de les eleccions al tratant. Tot i això, s'espera que Esquerra Republicana es pronunciï a favor de la Ryder a partir del 12 de maig. I acabem aquests apunts aquí al Món RAC1 parlant de Lego. El fabricant de joguines ha demanat a la policia de la ciutat californiana de Murrieta que deixi de fer servir els caps dels seus ninos. Per què? Imagino que us preguntareu. Com que la legislació vigent dels Estats Units impedeix a la policia compartir públicament fotografies de sospitosos de delictes no violents, els agents d'aquest departament del sud de Califòrnia van decidir ocultar les seves identitats als informes, notes de premsa o publicacions a les xarxes socials. D'aquesta manera, van acabar optant per tapar les cares dels detinguts, però no pas amb píxels i franges negres sobre el... No. Deixant anar el nen interior que porten dins, la policia va decantar-se per una opció més divertida, almenys per ells, posar-los caps grocs de figures de Lego. Els que hi ha expressions enfadades, tristes, preocupades, com si fossin emoticones, tot i que porten fent-ho des de fa més d'un any, ha estat en els últims dies que s'han viralitzat algunes de les imatges de detinguts en caps de Lego i l'empresa danesa ha decidit intervenir. Doncs és una llàstima que els de Lego no els agradi. Es perd una oportunitat per enviar els culpables al TA. Lego. Te Lego, Lucas.
El món a RAC1 amb Cian Budio.
CaixaBank ha estat elegit per 6a vegada els últims anys millor banca privada nacional per Euromoney.
Un reconeixent a tota una trajectòria tan a prop dels clients i oferint una àmplia gamma de serveis exclusius. Gràcies per la confiança.
CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
El món a RAC1 amb Sergi Ambudio.
9:08.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat.
Avui, amb la sotsdirectora del diari Segre, Anna Gómez, Teodor Xavier Domínguez i el periodista Ramon Rubí. A l'ull d'oll, Tian Riba.
Xavier Domènech, bon dia.
Bon dia.
Com estàs?
Bé. Bé? Ha dormit, però bé, sí.
Bueno, va. És el que té, és el que té. De la Ramon Rovira, bon dia.
Hola, bon dia.
Tu estàs bé?
Sí, a més no estic gens adormit, la veritat. Dormo poc, però estic bé.
Que bé, fantàstic.
Animat, tu, amb ganes.
Fantàstic. Anna Gómez, bon dia, tu estàs animada o què?
Sí, avui que parleu de frases fetes, qui dia passa any empeny, és el meu.
Correcte. Correcte. Tian Riba, bon dia.
Bon dia.
Com estàs tu?
A veure, no tan animat com ells, però espero animar-me allà el dia i ja està.
Home, qui segurament està més animat que vosaltres és el Ferran Casas.
Sí.
Que, bueno, clar, és que aviam expliquem no sé si ha sigut el Xavi o el Ramon que ha preguntat, i el Ferran que ve al final, perquè hi havia el dubte. És veritat, ho reconec, que des de les 6 del matí estic dient que vindrà el Ferran Casas. Té pinta que no en sabrem res del Ferran Casas avui. És cert que està a Egipte.
No, ja sabies que venir no vindria.
De venir no vindria. Però ell va dir, escolta, si em necessiteu, truqueu-me, entro des de fora i tal. Doncs sembla que ha decidit parar el mòbil i ha dit, escolta, ja us ho fareu.
Egipte està prou lluny com perquè...
Sí.
Sí. Estigui no. desconnectat, per no. tant que gaudeixi de les bones vacances.
No descartis Exacte. Que d'aquí a les 11 aparegui, eh? Sí. Per això, Ferran...
Vosaltres marxeu de vacances? No, es queda aquí.
Sí, home.
Sí?
Bueno, marxar allò aquí al costat, eh? Però sí, sí, aquesta tarda, si tot va bé, ja començarem a fer uns dies.
Escolteu, avui a les... avui a partir de les 11, el món RAC1, farem una mica d'exercici de nostàlgia, perquè és veritat que Setmana Santa és l'època per antonomàcia dels clàssics, aquells de recuperar per vintena o trentena vegada pel·lícules com Los Diez Mandamientos, Ben-Hur, Covadis, etc. Jo crec que el Basté...
Quan cal far, això?
Sí, això és... Bueno, però si no te la busques tu, ah, això, no. típic amb DVD, o te la busques alguna plataforma...
Segur que a 13 Televisió
deuen fer coses, sí, però a les plataformes... A les plataformes en podeu trobar la immensa majoria, perquè fan la cosa aquella d'especial Setmana Santa i també pengen els clàssics.
No, no, que no ho preguntava, perquè...
No, sí, sí.
No, no, no. Sí, jo sí. recordo que la Setmana Santa, quan jo era petit, era la cosa més... Sí, per això ja... Més depriment que hi havia. Ara, afortunadament, el món ha canviat.
Però en
aquest cas, és millor.
L'altre dia, aquí mateix, no? Van dir que el més vist de Setmana Santa era els Monty Python. Mm. La gent tenia ganes de passar la tragèdia de banda allà i anar sí. directe.
Doncs amb això estem. Nosaltres avui, aquí a les 11, aquí al món RAC1, farem... també un exercici de recuperar clàssics, però els clàssics de casa nostra, diguéssim. I repassarem les sèries més mítiques catalanes de tota la història de TV3 i anirem a buscar aquelles frases mítiques que tots tenim al cap, ens en pot venir tots, bueno, Xica Montse i Meritxell, un fotimer de frases, les repassarem avui a partir de les 11 i ho farem amb els autors d'un llibre que és meravellós, que és imprescindible si has consumit Poble Nou, Estació d'Enllaç, El Cor de la Ciutat, La Rieda, Plats Bruts, Merlí, etc. Si has consumit, és un llibre que es diu Me l'imaginar més gran i altres frases mítiques de les sèries catalanes. Són la Mònica Montserrat i el David Paloma. Avui els tindrem aquí al món RAC1 per fer un repàs exhaustiu de totes aquestes sèries catalanes que ara que venen aquests dies, que potser alguns tenen uns dies lliures, d'altres potser no tant, són una bona oportunitat per revisar i reveure, que estan tots penjats a la plataforma de 3Cat. A veure, l'altra gran preocupació, o potser la principal preocupació de Setmana Santa, tant d'aquests afortunats que tenen dies de festa com aquells que han de treballar tots els dies, és el cel. I aquí l'Abel Caral, ara amb l'El, deixareu fer un minutet i una mica més de publicitat, la primera del dia, i quan tornem intentarem fer una radiografia al màxim de precisa possible de on ha de ploure, quan ha de ploure i quant ha de ploure i si ha d'haver-hi alguna cosa més o no. Des d'avui a la tarda, que és quan moltíssima gent ja agafarà el cotxe i enfilarà cap al seu lloc de vacances, fins dilluns al vespre, que és quan pràcticament tothom ja torna a estar aquí.
Perfecte, tinc aquí molts mapes per explicar-vos.
Doncs va, ara de seguida aquí el meu recorrer, un minutet.
Una flor no fa estiu ni dues primavera, però uns bons pneumàtics fan carretera.
Que el refrany no és així, i això de canviar de pneumàtics cada vegada que canvia el temps, tampoc. Acosta't a Citroën Service i aconsegueix uns pneumàtics 4 estacions nous, ara amb un 2x1 en les millors marques. Citroën. Condicions a Citroën.es. Xarxa de serveis oficials Citroën de Catalunya.
Aquesta Setmana Santa, pel fet de ser de Cepsa Go, pots guanyar unes vacances d'estiu amb tot el que sempre has somiat.
I si somiu amb un hotelàs?
Clar que sí.
A prop del mar?
També.
Amb una moto d'aigua?
Sí, sí, el que vulguis. Cada cop compris el dipòsit, participes en el sorteig diari de 5.000 euros. Uneix-te i consulta les condicions de la promoció a Cepsa.es.
Meravellous.
La vida són 4 dies. 3 són dilluns i un plou. I avui ni és dilluns ni plou. Ni és dilluns ni plou. Avui és el meu dia. Avui ho peto. Avui me'n vaig a Volkswagen i demano el nou T-Cross en el color amarillo chillón. I ja està, que són 4 dies.
Hem vingut a jugar. Nou T-Cross. En tot el per 130... Bé, per 130 raons.
Volkswagen.
Contracta la teva assegurança de moto amb Verti des de només 78 euros l'any amb revisions i manteniment il·limitats totalment gratis durant un any sencer. Calcula el teu preu a Verti.es. Estalvia temps, estalvia diners.
El per què de tot plegat.
Un quart de 10 del matí. A veure, Abel, què tal? Estàvem comentant aquí fora de micròfon el plaer que dona tornar a sentir ploure i sentir la pluja en diferents moments del dia seguits.
Sí. Sí,
aquesta setmana hem tingut aquella sensació de que podries haver sortit a fer un recados, a comprar alguna cosa per la tarda dilluns, que t'enganxés la pluja, i dimarts al matí, almenys a Barcelona, despertar-te per anar a la feina i que també et plogués.
Sí, jo m'estic trobant gent que... Normalment, aquí què ens trobem? Que la pluja molesta, no? Però últimament m'estic trobant gent que em pregunta què, o em diu què, que bé, que està plovent, ha de seguir plovent, quan ha plogut, embassaments... Jo sé que més enllà dels embassaments també és com estan els boscos, com estan les vinyes, com estan els cereals, que estan doncs macos en algunes comarques després d'aquest mes de març que anà plovent. I per tant, si hem recuperat la joia del ploure, podríem dir... I jo he recuperat la joia de... O estic revivint una mica la joia de la gent que demana per la pluja com alguna cosa positiva, perquè moltes vegades és això que dic, estem acostumats a que la pluja molesti, però sabem que convé i sabem que encara que caiguin dies festius, com seran els propers dies, doncs benvinguda sigui, que al final també es poden fer moltes coses, encara que plogui.
Clar, a partir d'avui a la tarda ja hi ha un gruix important de gent, per molt que demà encara no sigui festiu, però hi ha la cosa aquella de, que tant ho deia el Basté l'altre dia, tan madrilenya, no? De, que el dijous també és festiu, és veritat que hi ha molta gent que comença les vacances en les properes hores. Si et sembla, Abel, anem dia a dia, ho situem potser també per zones del país, allà on pot ser que hi hagi més probabilitats que plogui, o aquells on directament no n'hi ha cap de probabilitat. Situem-nos en dijous ja al matí, o al llarg de tot el dia, com tu vegis millor, sí. I anem a marcar aquells punts on hem d'estar més pendents del cel.
De fet, tindrem un dijous bastant tranquil, amb força núvols, un dia variable, també podem tenir algunes estones de sol, no el sol que tenim ara majoritari gran part de Catalunya, però bé, en tot cas, estones de sol en tindrem demà, però també força núvols, i de precipitacions demà més aviat poques. Si n'arribem a tenir, sí que al matí pot haver-hi alguna pluja dispersa, alguna cosa en algun sector de l'interior de Catalunya, i cap al vespre, final del dia, poden arribar precipitacions... per dir-ho d'alguna manera, amb una mica més de cara i ulls, però ni això, cap a les comarques de Ponent. Per tant, demà un dia que aguantarà bastant, cap al vespre sí que poden arribar aquestes pluges cap a l'oest de Catalunya, comarques de Lleida, interior de les de Tarragona, i si avui ens hem llevat amb ambient clarament més fred, s'ha notat que avui feia més fred que no pas dies enrere, demà, de bon matí, les temperatures seran... Avui patíem una mica perquè hi havia alçades, no només al Pirineu, Prepirineu, sinó també, per exemple, en zones de Ponent, amb l'esclat de floració que hi ha, les glaçades del mes d'abril poden fer mal, com va passar, si no vaig errat, fa un parell d'anys. Han sigut glaçades en conjunt febles que creiem que no hauran fet mal, i de cara a demà, doncs, sí que ens llevarem amb menys fred, i al migdia l'ambient també serà més suau.
Per tant, dijous, dia relativament tranquil. Divendres.
Sí, divendres sí que cap a la tarda, també gran part del dia aguantarà, fins i tot farà més sol que demà, divendres, que demà hi haurà algunes clarianes, però demà divendres el sol pot ser més majoritari. Al matí algunes precipitacions cap al Pirineu, sobretot de les comarques de Lleida, no ha de nevar pas a baix a les valls de pirinenques, com va passar en alguns sectors, i sí que divendres cap a vespre i sobretot final del dia reapareixen precipitacions, però cap a últimes hores, cap a les comarques de nou de Lleida, interior de les de Tarragona. Tenim aquestes borrasques atlàntiques, que van per l'Atlàntic, deixen part de la precipitació doncs a Sant Atlàntic de la península, i els núvols arriben més desgastats aquí, van buidant la pluja perquè ens entenguem, però ens arriben algunes coses, com veiem de moment, sobretot cap a les comarques de Ponent, interior de les de Tarragona.
La cosa es comença a animar,
sí,
quan ja entrem al cap de setmana, no?
Sí, un clàssic, sigui Setmana Santa o no, que el cap de setmana, no? O aquella percepció de vegades, és que sempre plou cap de setmana.
Sí.
Hi ha estudis que diuen que no, però en tot cas, a vegades sí que es compleix, i aquest cop, doncs, sembla que serà així, que dissabte al matí sembla que les precipitacions poden afectar sobretot comarques de Girona i Barcelona, ruixats, que poden ser una mica intensos, fins i tot. Baixen les temperatures, però la neu continuarà, perquè ens entenguem, al Pirineu, a dalt de les muntanyes, no? Per exemple, baix a la Plana Cerdana, o en zones, diguéssim, densament, o habitades, si més no, les zones més habitades del Pirineu. Aquells ruixats de divendres al matí i migdia, a primeres hores de la tarda, sembla que aniran desapareixent, i després la tarda vespre de dissabte es veu tranquil·la. Això ja ens anem a 3 dies vista, i per tant ja penso que anem més enllà, però s'haurà d'anar per fil els propers dies.
Ens queda diumenge.
Diumenge i dilluns,
que és anar una miqueta més enllà, però almenys
unes pinzellades de com es veu. Diumenge és el dia que es veu més complicat, perquè ens entenguem, amb precipitacions que al matí poden afectar molts sectors de Catalunya. Durant la matinada de diumenge, per cert, que canviem l'hora, recordem que la matinada de diumenge, la nit de dissabte i diumenge, a les dues seran les tres.
Cert, és aquest cap de setmana.
És aquest cap de setmana, últim cap de setmana de mes de març. Ens roben una hora, per dir-ho d'alguna manera, que això farà que de nit a la tarda es faci fosc una hora més tard.
Sí.
Però cada dia també es faci de dia una hora més tard.
Jo t'he de dir que no puc estar més a favor d'aquest horari.
És que pensa que si no, arribaríem d'aquí 3 mesos al solstici d'estiu i a quarts de 4 ja estaria, o a les 4 ja estaria clarejant, Vull dir, clar, si és, com a mínim ara, doncs mira, allarguem a la tarda i al matí també es fa de nit.
Això va tipus de gent, Jo sóc d'aquells que no era, m'agradaria no sopar a quarts de 10 amb cloro.
Els canvis d'horari aquests...
Ho han dit tantes vegades i no ho han fet
però
mai.
Però van posar una data, no?
Sí, sí.
Ja fa uns anys, no?
Uns anys que ho van dient.
Sí, sí.
És una, bueno, sé, és un, em sembla ridícul, absolutament, a part del trasbals que suposa el fet que et canvia això que acabes de dir, tu acabes de dir la paraula exacta, ens roben una hora. És veritat que
el
trasbals que et suposa és absolutament ridícul.
No, hi ha trasbalsos fisiològics, fins i tot, encara que sigui només una hora.
Li costa adaptar-se a la nova situació.
És veritat que claregi les 4 del matí, potser és una mica
desmatge. Clar, que estiguéssim
a Escandinàvia. A part del Basté i el seu equip, qui més corre per carrers? Vull dir que, sortosament, la major part de la gent estem en aquells moments allò a la segona clapada, no?
Ara hauria de comprovar, però jo tenia la sensació que era alguna cosa així com que el 2027 ja s'havia de canviar això, és a dir, que hi havia una data límit de no més d'horaris d'aquest tipus.
Ho estic buscant,
I ara ens quedem, si amb el d'hivern o
l'estiu. Perquè tampoc queda gens clar
que
un estalvi energètic, com es deia, em sembla que això ja ha quedat superat i que no té un efecte determinant. Sí. Per tant, bueno, és simplement... És una situació que no té, a mi em sembla simplement que no té cap sentit, i a més, cada vegada que canvien, és un lío. Tu cada vegada has de córrer a remenar les broques dels rellotges endavant, enrere.
Bueno, ara, escolta, com que són... Ara, és veritat que
això tu, perquè ets modern... Però...
I després...
Vull dir que això, ja, el mòbil i el rellotge ja automàticament ho canvia, no?
Però sempre pots tenir un rellotge amb busques a casa,
No tinc a casa, per tant...
I després el despistat, perquè hi ha gent que arriba dilluns, agafa el tren i arriba tard a la feina perquè, que hem canviat l'hora, i mira que ho diem, no ens recordem.
I el que es fa al despistat.
I el que es fa al despistat. Doncs serà aquesta propera cap de setmana.
Mira, va, de moment el que trobo, des de la redacció del Morra, que ens demà, però veig una notícia, en aquest cas, del periòdico de fa... No, de fa 4 dies, 15 de març del 24, que diu... O sigui, de moment sembla que no hi ha una data fixada de s'acabarà tal any, però el periòdic ha fet l'exercici de mirar el BOE, tirar anys endavant, perquè es veu que cada any van actualitzant el dia del canvi d'hora, i es veu que només han fet l'actualització fins al 2026. D'això se n'ocupa el Ministeri de Presidència i ha fixat només els canvis d'horari d'estiu i hivern fins al diumenge 29 de març del 2026. I diuen, potser és que aquell dia tal. Però vaja, res.
De totes maneres, en el tema del canvi d'horari, deixeu-me dir una altra cosa. Espanya està en un horari equivocat.
Que no toca.
Està en un horari que no toca. Nosaltres hauríem de portar l'horari de Portugal, que passa que el franquisme...
El de Greenwich, el d'Anglaterra.
Exacte. Per equiparar Espanya amb Alemanya, amb l'Alemanya nazi, per dir-ho, que, escolta, aquest és un altre... Tu que ets historiador, Xavier, és una cosa a mirar-s'ho,
El Franco.
El Franco va dir, escolta, nosaltres igual alemanys. Igual que els alemanys, anem fatal.
I la paella el dijous. Es va fotre la paella els dijous.
Què va fer, què, la paella?
Com?
La paella el dijous, sabeu que la majoria de menús...
De menú migdia, no?
Migdia és la paella els dijous, perquè menjava paella els dijous, i per això tot Espanya havia de menjar mai.
No m'ho puc creure, en sèrio?
Sí, ja ho hauria de comprovar.
Això ho havia
sentit. És tan aquella història que encara dura. Bueno, això ara, després que parlem de futbol, o que a vegades parla de futbol, això dels àrbitres de futbol, que hi havia un àrbitre que es deia Franco,
sí.
I perquè no es confongués l'àrbitre amb aquest, a partir de llavors van obligar els àrbits a dir-se Franco no sé què.
El segon cognom.
I Guruceta Muro. Sí. I tots fan amb el segon cognom perquè no... Però tu,
tot això era per evitar les... que l'endemà a la premsa o les declaracions postpartit algú
horrible
digués
Franco.
Que horrible Franco, que malo es Franco, etcètera, i van dir, espera, afegim el segon cognom.
Això podia passar, perquè quan es moria el Franco, el Ràdio Barcelona posaven que se vaia el Caimán, que se vaia, o se mori el Caimán, o no sé com aquella cançó. Clar, el Caimán tothom sabia que era Franco, vol dir que...
Però ja... estem parlant de 50 anys després.
Sí, Franco s'equivocó. I, per cert que m'ho fa notar l'Albert Sort, el sotsdirector del Món des de la redacció, que el culpable, per dir-ho així, de que ara haguem de dir als àrbitres Hernández, Martínez, Munuera, no sé què, és Ángel Franco Martínez.
Exacte.
Que va morir fa molt poquet, fa tot just un mes i mig, el 3 de febrer.
Ei, no era el culpable era Franco.
El culpable era Franco.
El Franco
Franco. I suposo allò, Franco estuvo horrible, clar. Això no podia permetre. I posen el seu cognom. Però tu, 50 anys després...
Sí.
Encara estem amb aquest tipus de coses.
Sí.
Igual com el tema de l'horari. L'horari seria molt més normal que fos l'altre, el que dius tu,
sí,
no? L'horari de Portugal o l'horari de Gran Bretanya, que se t'ens correspon, l'horari de Greenwich.
I en tot cas, ho digui el BOE o no... sempre és, adoptem l'horari d'estiu l'últim cap de setmana de març i recuperem el d'hivern, ens tornen l'hora l'últim cap de setmana d'octubre, ja veurem si queden dos anys o no. En tot cas, aquest any, perquè veníem d'aquí...
Sí, estàvem repassant el temps d'aquests dies
de obert aquí una santa. Finestra.
Perdó, una coseta per la... Perdó,
No,
per la teoria del Domènec, el prestigiós rotatiu La Vanguardia, efectivament, sí. Amb un article que ho confirma, una possible versió
del
tema de la paella dels dijous, que és que a Franco li agradava molt sortir els dijous per Madrid a menjar, i llavors el restaurant, com que li agradava molt la paella, als restaurants, per no jugar-se-la, que aparegués el caudillo i no tinguessin paella, que era el seu plat preferit, els dijous sempre hi havia paella.
I com que Madrid és Espanya, llavors ja tot arreu
van decidir.
És una de les teories.
Quan hi havia un viatge de la parella i anava la Carmen Polo pel món, les joieries tancaven, no fora cosa que entrés i se'ls emportés la collares sí. Emportés alguna sí. Joia.
Aquí em fan constar precisament que la responsable podia ser la dona de Franco, precisament això.
De la paella?
No, o sigui que donava festa al servei els dijous, i ella anava a dinar fora, i com que el seu plat preferit era la paella, tots els restaurants la servien per si de gas, com dèiem, si presentava.
I encara com donava de festa el servei, trobo, no? Dijous.
Un detall.
Un detall.
Sí. A veure...
Jo he venido aquí a hablar de mis mapas.
A veure, diumenge, plou o no plou?
Anava a dir...
És la joia de ploure.
Concreta, la joia del ploure. No, anava a dir que farem el canvi d'hora en pluja perquè la nit de dissabte a diumenge, la matinada de diumenge... doncs plourà moltes comarques, encara diumenge al matí, després cap al migdia de diumenge anirà parant, i sembla que durant la tarda de vespre a diumenge, les precipitacions es poden reactivar moltes comarques, potser les menys importants cap a les Terres de l'Ebre, però sobretot al nord del país sembla que, i especialment en comarques interiors, doncs diumenge pot ser un dia això, amb diverses tongades, però que pot anar fent. Aquells que avancin la tornada d'aquests dies de festa per estalviar-se les cues de dilluns o perquè van a menjar la mona on sigui diumenge, doncs que sàpiguen que es poden trobar precipitacions i una mica destacables diumenge. Ho anirem veient els propers dies. Dilluns, que sí que és el dia oficial de tornar a casa i de menjar la mona, diria que la mona es menja dilluns, no? En principi allò
sí,
és dilluns, no? El dia
sí. Marcat. I dimarts i dimecres després, sí. De la resta.
El que s'obri. Doncs dilluns sí que s'espera ja per anar tornant cap a casa, un dia tranquil, i amb aquests alts i baixos de temperatura que dèiem demà ambient més suau, per exemple.
Doncs això és el que ens expliques. Hi ha alguna cosa més a nivell meteorològic que creguis que valgui la pena destacar?
Mira, tindrem alguns dies una mica de vent. Aquesta tarda, per exemple, reforça el vent en moltes comarques entre l'hora de dinar, més o menys, migdia, hora del vermut, fins a mitja tarda, i després també divendres, dissabte, tindrem estones de ventades, no grans ventades, però sí que en alguns llocs, durant les tardes, sobretot, el vent pot ser una mica destacable, no grans ventades, no un temporal de vent. Però aquestes borrasques que van passant porten núvols, porten precipitacions, baixos de temperatura, ventades, una mica com si estiguéssim ara que parlem de Gran Bretanya, no? D'aquestes latituds més del nord d'Europa, aquests borrasques que van passant fan que el temps sigui molt canviant al llarg del...
I ara això que comentaves una mica al principi, que tots ens hem aficionat una miqueta a mirar quin és l'estat dels embassaments.
Sí.
nivell.
Clar, que ara estan sobre el 16%, no?
Recuperat una miqueta.
Recuperat una miqueta. Sí. Entenc que tot suma, tot és benvingut. Aquestes pluges d'aquests dies aniran molt bé, però res que ens apropi a poder parlar de solució de la sequera, ni molt menys. No?
Ni molt menys, el que necessitaríem. És a dir, això va bé, aquesta pluja, ja ho deia abans, també més enllà dels embassaments, doncs pel territori en si, no? Per risc d'incendi, per exemple, pel patiment dels arbres, per l'agricultura. Pels embassaments està fent poca cosa, però també vulguis o no, van avant cap al Pirineu, que això les properes setmanes hi haurà desglàs, però el que necessitaríem, més que aquestes burra atlàntiques que van venint, que més o menys doncs van regant el territori, doncs el que necessitarien borrasques mediterrànies, que també n'hi ha vegades a la primavera, i encara queda doncs abril i maig, sobretot, per confiar que com a mínim puguem revertir una mica la situació, i tenim aquí un mar, que el veiem des d'aquí, molt maco, doncs que ens pot dar molta precipitació i les condicions són favorables. De moment hi ha moviment, i això ja és una bona notícia, que no tinguem anticicló, que no tinguem estancament, però encara, ni de bon tros, hem començat a revertir la situació, necessitem clarament que plogui i que nevi més. També la neu va bé, és una vaca que queda muntanya i després això se'n va cap als pantans.
Gràcies.
Una precisió només. Si...
Digues, Anna.
No, si
tant,
deixes, no, una precisió, que el 16% és a les conques internes, sí. A les conques nostres del Segre la situació és molt millor. Els dos embassaments principals que donen aigua de rec als canals de Lleida estan pràcticament 50%, un baix gairebé 192 hectòmetres entre Oliana i Rialp, i per tant la situació de Lleida i en general de tot Ponent i el Pirineu és molt millor que la de les conques internes. Està plovent i ja, a més ja teníem aigua agamatzemada.
Per cert, recuperant un moment ja per tancar, el tema del canvi d'horari, que parlava del 2026 per la cosa aquesta 27, del BOE que havia deixat de comptar almenys fins llavors, no hi ha res tancat ni fixat. Hi ha una organització sense ànim de lucre que és la que està impulsant tot aquest moviment a Europa que es diu Time Use Initiative, que de fet han publicat ara tot just fa poquet un manifest en el que reclamen poder posar fi a l'horari d'hivern, a l'horari d'estiu i aquests canvis el 2026, com a molt tard, però estem encara en manifestos que reclamen, i de fet aquesta pròpia organització, això ho veig al periòdico, per cert, que ha llançat una alerta precisament quan en parlàvem, potser algú de la redacció ens estava escoltant i han dit, tirem el tema ara, que una de les reclamacions que fan és que amb les properes eleccions europees del 9 de juny sigui un dels elements troncals dels programes electorals dels partits, precisament per...
Un dels elements troncals dels programes electorals.
Sí. Això demana aquesta organització...
Poca feina deuen tenir, si aquest és un dels troncals, que no passa per res, per canvi l'horari a mi m'agrada, jo quan ve el canvi, ja sé que sóc una mica l'esprit de la contradicció, però jo quan arribo aquest mes de març i canvien l'horari d'estiu, és com les plantes del jardí, revifo, vull dir, això de que les tardes s'allarguin, a mi em dóna vida. Quin gran problema hi ha amb el canvi d'horari, no, sabeu?
Que quan arriba l'hivern no
treu. Ah, això sí, llavors te'n supeixes com una pança, clar. També és veritat.
No, aviam,
no, però vaja, suposo que
sí. Implementar per després de la crisi del petroli del 73, perquè deien en aquell moment, jo això ho desconec, deien que hi havia un estalvi energètic amb el canvi horari, i és el que deia el Ramon Rovira, que al cap dels anys els estudis han vingut a demostrar que no hi ha estalvi energètic i que per tant provoca, clar, és que en termes econòmics de les empreses, tot, és a dir, i les empreses, fer canvis d'horari cada any no té massa sentit mantenir si no serveix per res, a més. Ara es podria quedar amb horari que t'agrada a tu.
No sé si serveix per res, però tampoc no crec que sigui cap d'alta baixa. A les persones quin mal els hi fa el canvi d'horari?
Home, doncs, depèn. N'hi ha que tu possiblement no, però hi ha altra gent que ho portem malament. Jo, per exemple, a mi no... Sí, home, sí.
La gent sensible ens afecta.
Gràcies, Tiani.
Sí, com, per exemple, el Tiani i jo, que som gent d'una sensibilitat extrema. No, però en sèrio, a mi sí que m'altera. M'altera, perquè, en definitiva, tens uns esquemes fets, i sobretot la gent que som molt allò de rutines i de fer sempre les mateixes coses, doncs, de cop i volta es fa el fos més aviat, resulta que aquell dia...
No, al revés, ara.
Ja ho sé, home, ara sí, però abans no.
Sí, és una mesura que es va implementar per una cosa i no serveix per aquesta cosa.
Exacte, és que és aquest el tema.
No cal tampoc mantenir-la. És a dir, la humanitat més o menys ha tingut un horari al llarg de tota la seva cosa, que és difícil, amb inestabilitat que ha tingut la humanitat, i dels 70 hem decidit que l'horari el canviàvem cada any. I s'ha vist que no servia per res, doncs, no ho sé, no...
Lo normal...
No, tampoc no passava res.
Parteixo de la infància.
No, però és que no és un tema de... jo crec que tens raó, Xavier. Si realment no serveix, quin sentit té mantenir-ho? És que ja està bé. També al final hem de posar una mica... No, escolta, és que no ve d'aquí. Home, no ve d'aquí. No ve d'aquí si fa coses que són inútils. No té cap sentit,
coi. Ara vaig a ser com una hora abans, una després. Per què?
No, escolta, ara que venen les eleccions...
Perquè els 70 es van equivocar.
Bueno, però ara que venen les eleccions del Parlament Europeu, doncs, a veure, escolta, pot ser algú que faci una proposta i digui per què hem de fer-ho. I si a mi em donen arguments, els que ens donava els anys 70, que resulta que no són del tot veritat, que hi ha un estalvi energètic i tal, home, ja estem disposats a escoltar i entendre-ho. Però si realment és una pèrdua de temps o és una inutilitat, jo no li veig cap avantatge, sincerament. Ara,
no sé, jo crec que Europa té molts problemes, molts, i aquest no dic que no sigui un d'ells, però en absolut que no sigui un dels prioritaris. Feina tenim com per entretindre's ara com a fixar com a prioritari el canvi d'horari, que no dic que no ho sigui, Jo dic que parteixo del més absoluta ignorància i que a mi m'agrada el canvi d'horari, sobretot aquest, el que ve del març, a l'hivern ja no tant.
Tu no t'agrada el canvi d'horari, t'agrada l'horari d'estiu. Per tant, no és el canvi d'horari que t'agrada.
Coi, ja et deixem l'horari d'estiu, si és el que t'agrada a tu, horari d'estiu tot l'any, ja està.
Bueno, aquest era l'altre, no?, que s'havia plantejat fer una mena de referèndum perquè la gent triés si horari d'estiu o horari d'hivern.
Bueno, la democràcia està per la grandesa de la democràcia.
Té raó l'Anna, que la Unió Europea té problemes molt
més... Però això ho poden solucionar relativament fàcil.
No, és el que anava a dir, té problemes molt més importants que això. Però a veure, si aquest en principi és un problema senzill, igual si comencen solucionant aquest els altres doncs ja aniran venint.
Sergi, truca'm a l'expert, perquè és clar, jo crec que ens caldria algun expert per saber realment quins són els beneficis i els inconvenients i si és tan fàcil canviar-ho i a tothom li sembla tan bé perquè no es canvia. Bueno, és el que no acabo d'entendre.
D'entrada el que podríem fer és, com diu el Ramon, que Espanya tingui l'horari que li toca i no Alemanya.
Per això
no sé, si Franco l'any 40 decideix canviar això perquè...
Bueno, turisme alemany té una via.
Bueno, no ho sé.
Bueno, però...
però vés a saber,
A veure, són les 9:37 ja, ara que el...
Hem... Molt de Franco aquest dematí, Són 2:10 i ha sortit bastantes vegades.
L'any vinent són els 50 anys de la seva mort. Vol dir que ens sentirem a parlar.
Sí, senyor.
L'any vinent
serà... 20 era 50 anys de... Sí, sí. Mm. I de la Marxa Verde, també.
De la Marxa Verde, també. Mm. Hòstia.
A veure, són les 9:37.
M'ha vingut al cap, noi. Va ser el 75, també.
Sí. Va ser el 75, la Marxa Verde.
Coses meves.
Sí.
A veure...
Encara ens estem barallant pel tema aquest del Sàhara. No vull dir que no estic dient res de raro.
Sí, va ser primer la Marxa Verde, que de fet Franco estava malalt.
Franco estava malalt.
I era un dels primers moments que Juan Carlos tenia que fer exercir de cap d'estat i va decidir no...
I Hassan II va dir, calla, que és la meva.
Exacte.
Ara jo dic calla, que és la meva. Ara que han callat aquests, aprofito. Són les 9:37. Per cert, que ara bueno, hem tocat de resquitllada eleccions al Parlament Europeu. Avui també parlem una mica d'eleccions, però en aquest cas de les que ens venen abans, aquí al Parlament de Catalunya, 12 de maig, amb aquell que era una de les grans incògnites de cara a aquestes eleccions, amb aquesta situació paradoxal al PP de Catalunya, que es trobaven que totes les enquestes li donen uns resultats extremadament bons, amb una pujada bestial, i el alhora tenien aquesta guerra interna, no sabien a qui acabaria sent candidat, que si Dolors Montserrat, que si Alejandro Fernández, sembla que al final serà Alejandro Fernández. D'això en parlem aquí a la tertúlia, serà més tard, a partir de les 10, perquè abans vull que parlem també de racisme, de provocacions, de futbol, però que no és futbol, del que passa a les grades en definitiva, i del protagonista d'aquests últims dies també, com és Vinícius. Ara de seguida aquí al Morro.
RAC 1.
¿Sabías que Decathlon te compra tu material deportivo al momento? Esos palos de golf que ya no usas, ese kayak que está guardado todo el invierno o la elíptica que tienes cogiendo polvo. Tráelo a Decathlon. Te lo compramos en el acto y recibes una tarjeta por el importe para que sigas disfrutando del deporte. Decathlon. ¿Ready to play?
Sou autèntics fans de Playmobil? Del 8 al 30 de març, Playmobil celebra en primícia el seu 50è aniversari a Finestrelles Shopping Centre amb 4 espais de joc, exposicions i 2 tardes de meet and greet. Playmobil us espera a Finestrelles Shopping Centre. Sortida 12 de la Ronda de Dalt.
Aquest diumenge farà solet, plana paella a la terrasseta de casa la...
D'acord, jo poso l'assa. Però si fem paella, l'arròs que sigui el millor. Que sigui arròs Montsià.
Si voleu cuinar jo paella, trieu arròs Montsià. Visiteu el millor arròs.cat per descobrir tots els secrets del millor arròs. Arròs Montsià, el millor arròs de cuinar.
T'agradaria viure la millor experiència immersiva de Barcelona?
Descobreix The Great Library of Tomorrow, una aventura immersiva en la que tu ets el protagonista i on podràs caminar per mons màgics i de fantasia, com si entressis a la pel·lícula Avatar.
Últimes setmanes de The Great Library of Tomorrow, el metavers més gran del món, al centre de Barcelona, a l'espai immersiu Aribau. Aconsegueix ja la teva entrada a thegreatlibraryoftomorrow.com i no et perdis una experiència màgica i inoblidable per a tota la família.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capil·laritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic gratuït al 900-103. Murprotec 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
I jo que em pensava que la meva vida sexual s'havia acabat.
I doncs?
Doncs que he anat a la Clínica Masculina Europea i m'han ajudat a recuperar la meva activitat sexual.
Clínica Masculina Europea. Especialitzats en disfuncions sexuals masculines. 902-21-75-75. La salut sexual en la seva forma més natural. clinica-masculina.com.
Tens el jardí com una selva? Truca a Césped Solución, l'empresa líder a Catalunya en gespa artificial per pàdel, tennis, futbol i de tipus residencial de fabricació europea, amb garantia de 8 anys del fabricant i equip propi d'instal·ladors experts. 902-481-483 o céspedsolución.es. Cansat de les aplicacions online per buscar parella? Vols invertir millor el temps? Si el que desitges és trobar parella, a Samsara t'oferim el servei més professional i personalitzat de Barcelona. La nostra experiència de més de 20 anys et garanteix que trobarem persones compatibles amb tu. Truca'ns i t'informarem sense compromís. 93 362 23 29. Samsara.es.
El Pèndol. Reparació de rellotges de totes les marques. Rolex, Patek Philippe, Cartier, Omega, Tag Heuer i en 24 hores. El Pèndol. Des de 1983. Ara a Balmes 228.
Pamplona. 7 de juliol de 2016. 3 de la matinada. Una agressió que marca a tot un país. Arriba al Teatre Romea l'obra Jauria, la reconstrucció emocional del judici de la manada. Un text de Jordi Casanovas, dirigit per Miguel del Arco i interpretat per Ángela Cervantes, Quim Ávila, Artur Busquets, Francesc Cuellar, Carlos Cuevas i David Menéndez. Jauria, des del 4 d'abril al Teatre Romea. Entrades a teatreromea.cat i promentrada.com.
Passi el passi. No us perdeu cap detall de RAC1 amb RAC1.cat.
Descarrega
el portal de notícies de RAC1.
Escolta
tot l'univers RAC1 al detall.
RAC1.cat.
El perquè de tot plegat.
3 minuts i arribarem a 3:15 del matí. Ara de seguida aquí al meu RAC1 saludarem a Josep Granados. Ell és advocat del Servei d'Atenció i Denúncia de Sorracisme, per preguntar-li com es llegeix, com es veu tota aquesta polèmica d'aquests últims dies al voltant dels crits racistes a Vinícius, de la roda de premsa, d'aquell trencament en un mar de llàgrimes, d'aquest partit artificial d'ahir entre Espanya i Brasil en la lluita contra el racisme. Com es veu tot plegat des d'una entitat en lluita contra el racisme a la societat? I també saludarem el Santi Segurola, que sempre és interessant escoltar un punt de vista sobre temes com aquests. Parlar de racisme, òbviament, sempre està bé per posar sobre la taula en quina situació vivim, parlar del racisme en el futbol, parlar-ne i parlar-ne, igual que parlar de tot, sempre és positiu. Que passa que també, i ara us dono pas a vosaltres, però l'altra cara de la moneda, com sempre quan un tema s'eleva a l'esfera pública, és que hi pot opinar qualsevol persona i et trobes doncs amb coses com, per exemple, les que diu l'exporter del Paraguai, José Luis Chilavert, que hi va piular que el futbol és pels homes i que Vinícius és textualment un maricón. També, per exemple, una altra reacció com la de l'exjugador atlètic de Madrid i del Deportivo de la Coruña, molt conegut per tots els que seguim futbol des de fa molts anys, com és Donato, que va assegurar que els insults a Vinícius no són racisme, sinó una provocació, i que el brasiler s'hi ha d'acostumar.
isso tenho que perdonar a gente e olvidar desse tema e procurar jogar o futebol que mais ele sabe. Eu joguei contra o Deportivo com o Atlético de Madrid, corri o balão e a gente, cada vez que ia com o balão, você ia subindo esse sonido aqui. Eu me rei.
Per cert, una nota a peu de pàgina, Donato, que és seguidor de l'expresident del Brasil, Jair Bolsonaro, i fa dos anys va donar suport a l'intent de cop d'estat després de la victòria de les urnes de Lula da Silva.
Vaya opinadors, no? Entre un que el futbol és per als homes i este és un maricón, i l'altre que és...
Així estem.
Així estem.
A veure, abans de saludar Santi Segurola i de saludar el senyor Granados, m'agradaria escoltar-vos una miqueta a tots. Ramon, si et sembla, començar amb tu, una miqueta amb tot el que portem arrossegant tots aquests dies, amb aquesta polèmica que ha acabat amb aquest partit amistós, recordem, com a mínim, sota tela de sospita ja d'entrada, aquest partit que va organitzar Luis Rubiales en el seu moment per la lluita contra el racisme, aquest amistós Brasil-Espanya d'ahir.
Mira, jo amb aquest tema tinc la meva opinió, i no vull sentar càtedra en absolut, però jo crec que aquí no valen els pros. Amb el racisme, si està en contra o no si està en contra. No hi ha allò. No, però és que aquest resulta que és un provocador, resulta que... M'és igual. Amb el racisme, si està en contra o no si està en contra. No hi ha matisos a poder-ho dir. Evidentment, en un camp de futbol, amb un jugador no se'l pot dir mono, se li pot dir dolent, o ets una patata, o ets no sé què, això tots els que hem jugat a futbol ho hem sentit mil vegades i no passa res, però el racisme dins d'un camp de futbol, com qualsevol activitat, però no és un camp de futbol, com qualsevol activitat de la vida, no hi ha res que ho justifiqui. No hi ha res. Sigui el jugador blanc, sigui asiàtic, per cert, tenim molta tendència a parlar dels negres, entre els quals perquè són majoria, però és que no parlem, per exemple, del racisme asiàtic. Hi ha una quantitat de gent que la pateix perquè d'altres o simplement de països llatinoamericans, posem per cas. És a dir, el racisme està impregnat a la societat i aquí no valen cap tipus de consideracions. No, és una ratlla clara i en la qual no hi ha cap consideració més a fer. Si aquest senyor resulta que munta un xou i plora perquè li estan filmant per un documental de Netflix... Escolta'm, aquesta és una altra qüestió. Si resulta que quan surt del camp de futbol i marca un gol, ens fa aquella cosa i que ens emprenya tant els culers i no sé què, i ens fa tal... Bueno, doncs és una altra qüestió. Però això no té res a veure, no té res a veure amb que amb una persona que estigui en un camp de futbol o amb qualsevol activitat de la vida se'l pugui marginar per racisme.
Ana Gómez.
A veure, bàsicament d'acord, però amb matisos. No amb peròs, però amb matisos. És a dir, quan al Bernabéu 80.000 persones li cridaven maricón i fill de puta al Pep Guardiola...
Tornem-hi altra vegada, però és que aquest no és el tema.
És que la societat és racista.
No és el tema. Però és que val per una cosa i val per l'altra.
D'acord.
Val per una
però,
cosa
és a dir, quan a les dones àrbitres els criden a la cuina... que ho he sentit així moltes vegades perquè me n'he fet un
però
far
però què vols dir, que això justifica l'altre?
No,
és que aquest és el tema, Anna.
Parlar, quan
entrem... no, sí, perdona, em tens raó.
No he acabat.
Demana.
És a dir, t'he dit que bàsicament d'acord, racisme és racisme i de la mateixa manera que jo que sé el Nico Williams, per exemple, diu que al Vinícius l'insulten perquè és bo i és negre. Llavors què vol dir? Que el Nico Williams que no l'insulten, que és dolent i blanc. El racisme està impregnat a la societat. La societat és racista en general, com és masclista en general i com és homo en general. I els camps de futbol, que és un lloc on la gent deixa anar doncs, el seu esperit més animal, se'n diuen de bestiades molt grans. Això és veritat. Per tant, és veritat el que dius tu, però també és veritat que Vinícius és un provocador. Les dues coses són veritat i coexisteixen. I el que no pot ser és que 80.000 persones al Bernabéu cridin maricón al Guardiola i ni s'esmenti a cap mitjà de comunicació de la caverna, o fill de puta, que es diu cada cap de setmana, què passa? Que hi ha insults de primera i insults de segona, i els insults racistes són absolutament desorbitats i els insults masclistes i homòfobs no. Si la societat hem de canviar, què hem de canviar? Perquè és evidentment que l'homofòbia, el racisme i el masclisme s'han d'erradicar de la societat, hem de fer-ho un escarafall cada vegada que passa això en un camp de futbol. I el problema és que no es fa això. Només es fa quan el senyor Florentino Pérez li convé fer un rentat d'imatge del que li dona la gana amb ell cada moment. En aquest moment del racisme. Perquè l'ahir va ser, des del meu punt de vista, bastant vergonyós. I aquesta és la meva opinió, Ramon. És a dir, que tu tens raó, però que també és veritat que no es pot utilitzar certes coses en benefici propi. I el Real Madrid està utilitzant això en benefici propi.
Va, un moment. Xavi Domènech i saludem Santi Segura.
Jo amb l'opinió del Ramon, sense peres ni matisos, és a dir, jo crec que té efectivament raó, és a dir, és molt fàcil ser antiracista quan et posen l'Obama davant o et posen el Nelson Mandela, perquè són personatges que, diguem, cauen bé i que, a més, tal, i llavors, però això no es demostra quan tens el Nelson Mandela davant o l'Obama, es demostra precisament quan tens una persona que et pot resultar desagradable per altres motius. És en aquest moment el que es demostra que no és tolerable el racisme. Per tant, jo aquí no hi poso cap però, l'únic, però no seria però, és a dir, que moltes vegades conjurem els problemes del racisme i de l'antiracisme, els conjurem finalment en un partit i amb el tractament, diguem, a les persones públiques, que és molt important, perquè el tractament a les persones públiques acaben generant referents al conjunt de la societat, però el racisme és una cosa molt més àmplia que afecta gent amb menys recursos per poder-hi fer front i que afecta el conjunt de la societat. Però estic molt d'acord amb el que ha dit el Ramon.
Tinc ganes d'escoltar, a veure què em pensa de tot plegat el Santi Segurola. Bon dia, Santi.
Bon dia.
Tu diràs.
Bueno, primero me parece que el asunto del racismo se está concentrando en un jugador que sufre, evidentemente, lo ha sufrido esta aberración, en un medio que es el fútbol, difícil de controlar, por otra parte. Ayer vimos un caso bastante curioso también. Desde luego no tiene la misma gravedad, pero te dice un poco cuál es el sistema, digamos, emocional del fútbol. Y es que Morata, madrileño, es jugador del Real Madrid, es juega actualmente de la de Madrid, fue silbado, fue abucheado y en algún momento fue insultado. Por las razones, no por ser otra cosa que por ser del equipo contrario al de la mayoría de los jugadores que estaban ahí. Y digamos que eso pues es una desconsideración, está feo, no gusta, pero forma parte también de esa mirada que en el fútbol se agudiza más, que es el otro. Digamos, es acabar con el otro, es insultar al otro, al que no es de nuestro equipo, al que nos cae mal, al que juega con... al que es muy bueno y nos hace daño, todo este tipo de cosas. Esto en el fútbol yo creo que es muy revelador y forma parte de un paisaje habitual que en muchos casos debería terminarse. No se va a terminar, pero debería terminarse. Uh-huh. Y esto afecta también, por ejemplo, a la homofobia, afecta también a todas las... En el fútbol es así, hemos escuchado muchas veces este tipo de gritos durante años con los jugadores, con entrenadores, con Mitchell, con el otro, con el de más allá. Y también el asunto del racismo, del otro, de otro color, lo hemos visto y escuchado muchísimas veces también. Porque evidentemente excede a Vinicius. Vinicius juega en el Madrid, Vinicius se ha quejado, otros jugadores se han quejado, Iñaki Williams en Barcelona en un partido contra el Español fue insultado gravísimamente por el fondo del Español. Uh-huh. Eto'o, Alves, Wilfred, es decir, pero bueno, está bien que esto se ponga en cuestión. Y creo que es intolerable. O sea, yo no estoy de acuerdo, creo que sea con Ramón, el que ha dicho que no hay que poner peros a esto. Hay una parte de Vinicius que es la de un jugador irascible y que muchas de sus reacciones no tienen que ver con el racismo, tienen que ver con un comportamiento malo en el fútbol. El otro día le agarró por el cuello a un jugador del RB Leipzig y le agarró no porque hubo en el Bernabéu no hubo un insulto racista, simplemente no creo que sea un ejemplo de deportista. O el otro día el árbitro en Pamplona con Real Madrid Osasuna, pues digamos que le montó un follón de campeonato simplemente porque le dio. Pero esto forma parte del Vinicius, para el que hay medidas, y estos son los árbitros las que les tienen que tomar, que corresponden a su actividad en el juego. Lo otro no se puede tolerar. Pero también creo que hay algo bastante simplista en todo este debate, y es concentrar. Es muy fácil, es muy sencillo concentrar un problema de este calibre, como es el racismo, del que en España no ha sido, digamos, un debate profundo, nunca, no lo ha sido. En otros países sí, aquí no. Quizá yo no soy el que, no me toca tener que hablar hablar de estas cosas, porque hay gente que, historiadores, políticos, sociólogos, lo que sea, que pueden hablar de estas cuestiones con bastante más razón que yo. Pero bien, desde luego aquí no ha habido debate en este aspecto. Uh-huh. Y sí que hay, en los campos de fútbol, se nota que hay problemas. Pero es un problema que evidentemente tiene que ver con una estructura social, económica, de un país, este país, que desde hace algún tiempo empieza a notar ya problemas bastante serios, digamos, en la relación con el otro, con el que viene de África en patera, uh-huh, con el que viene como la madre de Williams, caminando por el desierto embarazada de su hermano Iñaki, y tiene que saltar la barrera como puede y llega no sé qué. Tiene que ver hasta, como ha ocurrido con los rumanos a finales de los años 90, a primeros de este siglo, cuando eran los que llegaban. Y digamos que este país tiene problemas estructurales muy graves, tiene problemas de segregación, los vemos en los barrios que habitan, las gentes del que proceden del norte de África, los que proceden del África de subsahariana, de los que vienen de las zonas, de los Balcanes, y sin embargo, de eso, no veo que haya un gran debate social. Aparece en el fútbol, y aparece, y es grave, y tenemos que estar, y hablamos de un solo jugador, como si ese jugador, que me parece que le hace daño también tener que referirnos exclusivamente, como si este problema fuera una relación causa-efecto Vinicius-racismo. No, si hay racismo hay con todos, Vinicius lo sufre, pero también creo que estamos excediéndonos en la visión, estamos excediéndonos en el personaje, y no sé yo si esto le va a beneficiar a él, si le va a perjudicar, porque lo que lleva encima es grandísimo, porque los intereses que yo a veces percibo alrededor de todo este tema me parecen un poco espurios, en algunos casos, me parece, y creo que el debate trasciende a Vinicius, trasciende al fútbol, tiene que ver con la sociedad. No es un debate que suele estar en la calle, excepto cuando se habla de pateras, y no lo sé, me parece que concentrar todo este asunto en Vinicius, en hacerle un homenaje, porque ayer fue un homenaje, pues digamos que calma un poco el estado de culpa, si es que hay alguno, pero me parece que hay que afrontar este tema de otra manera.
Ramon Rovira.
No, bon dia, Santi. Bàsicament, jo crec que el que ha dit el Santi estic 100% d'acord. Crec que aquest és un tema que s'haurà d'afrontar. Però és que la perspectiva del Vinicius és molt reduccionista. Evidentment estem parlant d'un jugador que és un multimilionari, que es guanya molt bé la vida, que es té una situació de privilegi absolut, i que, per tant, que a més és molt bon jugador. Mal m'està el dir-ho, però és evident, quan el camp i el veu jugar, un bon jugador, i per tant, doncs, em prenc que no pas un altre que fos una patata, què vols que et digui? Això és així, no? El futbol, com totes coses a la vida, la gent que destaca ens creen més reticències. Però torno una mica al que deia abans, i en relació sobretot al que deia l'Anna, jo no voldria... És que no podem entrar en comparacions. Que és igual el que li hagin dit o el que en algun moment puguin... No és igual amb el debat, però vull dir, és que és igual pel debat que estem tinguent ara el que pogués passar quan en Pep Guardiola entrenava el Barça i l'insultaven, o quan ara quan entrena el City i l'insulten al camp del Real Madrid. Això no és la qüestió. La qüestió és si el racisme és tolerable en algunes circumstàncies o en algunes persones concretes. I la resposta per mi és no, mai i en cap cas. I a partir d'aquí, el debat, com a mínim pel que fa a la meva vista, estendre el que sigui. I estic amb el que diu el Santi, que Espanya, per ser perquè la tradició d'immigració és molt menor que altres països europeus, ja no diguem de països com, per exemple, els Estats Units, en què comportaments d'aquest tipus són absolutament delictius i vas a la presó, però vas a la presó directa, eh? És a dir, vas a la presó directa, per si tu et poses a cridar una cosa racista i t'enganxen en un camp d'esports, doncs tenen una altra visió del que és això, tenen una altra resposta davant d'aquest tipus d'actituds racistes. Però insisteixo, crec que el concepte és, en cap cas ni en cap persona és tolerable el tema del racisme.
Ja, però el que està clar, Ramon, és que el que no pots fer és agafar com a model antiracisme